En el marc de la negociació del projecte dels pressupostos per l'any vinent, la setmana passada va transcendir que el govern de Junts pel Sí i la CUP han acordat crear un impost sobre les begudes ensucrades, una fórmula evidentment per incrementar la recaptació, però que també, d'acord amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, pretén llançar un missatge d'alerta a la població sobre els efectes que tenen aquests productes. La taxa sucrera, que ja és efectiva en països com el Regne Unit, Irlanda o Hongria, atorga a les begudes ensucrades el mateix tractament que es dona, per exemple, al tabac. La diabetis i el sobrepès en poden ser les conseqüències més extremes, tenint també efectes sobre la factura de la sanitat pública. Més enllà de la incidència econòmica i fiscal que tindrà aquest impost si s'acaba implantant la proposta, en l'Info Migdia també volem aprofundir en quina és la relació real entre les begudes ensucrades i aquestes malalties. Ho farem amb la dietista calellenca Sara Justícia. Gràcies i benvinguda a l'Info Migdia, Sara.
Hola, hola, què tal, Dolors? Molt bé.
Quines begudes entrarien dins aquesta catalogació de les ensucrades? No només els refrescos carbònics, no? Les coles, les llimonades, que són les primeres que ens venen al cap.
Sí, mira, tot el que siguin begudes comercials tenen un percentatge de sucre, val? Excepte seria a l'aigua, però aquestes aigües que venen aromatitzades amb alguna fruita també es considerarien ensucrades. Jo, dintre de totes les begudes comercials, com he dit al principi, les deies tu, refrescos de cola, jo comentava les aigues aromatitzades, els sucs, les begudes energètiques, begudes isotòniques, jo afegiria també els iogurts bebibles, perquè es compara, tindrien el mateix percentatge de sucre, per exemple, que un suc.
No hi hauria la percepció, diríem, a nivell de consumidor, no? Que hi hagués aquest percentatge elevat de sucre, per exemple, en els sucs que comprem als supermercats en brics, perquè que entrin dins la catalogació d'ensucrat, això vol dir que el nivell, el percentatge de sucre que tenen aquests líquids és prou elevat.
Tot depèn també, evidentment, les begudes isotòniques es consideren ensucrades, però no tenen la mateixa quantitat que un refresc de cola. Per comparar, el refresc de cola seria el que tindria el percentatge més alt i es compararia d'una llauna amb 35 grams de sucre. De sucre tal qual, aquest que coneixem, de les cullerades de sucre, del sobre de sucre, de les cafeteries, doncs imaginem, amb aquell refresc ja n'hi ha 35 grams.
De fet, això explicaria el perquè de quan es fa una dieta per perdre pes, és el primer que es prohibeix, no?, aquest tipus de begudes.
Sí, perquè, aviam, el sucre el necessitem, és vital, és necessari, les nostres cèl·lules el necessiten. De fet, hi ha alguns òrgans que només depenen del sucre que nosaltres puguem menjar. El tema és, si no cremem tot aquest sucre que ingerim, automàticament el cos el guarda en forma de greix. Això per una banda. Però, a més, hem de tenir en compte tots aquests sucres, ja no el sucre de taula, que potser és el que tenim en concepte quan estem parlant ara d'aquestes begudes comercials, les begudes ensucrades, ja no és el sucre de taula, sinó tots els hidrats de carboni. Tot el que és hidrat de carboni, el nostre cos ho assimilarà en forma de sucre.
I d'aquí que puguem establir aquesta relació directa entre un excés de consum d'aquest tipus de begudes ensucrades amb malalties com, per exemple, la diabetis i l'obesitat, que no sé fins a quin punt, Sara, són un problema greu a casa nostra.
Sí, cada vegada augmenten més, sobretot els temes d'obesitat i cada cop més a nivell infantil, l'obesitat infantil. S'està disparant molt el consum d'aquestes begudes amb nens i begudes que de vegades es consideren més d'adults, estic pensant ara en els refrescos de cola, cada vegada veiem nens amb edats més tempranes que ja els consumeixen. Puc dir-te que amb 5 anys, per exemple, ja n'hi ha nens que han provat aquests refrescos de cola o aquests amb gas, que nutricionalment tampoc seria lo correcte. Llavors, ja no és només això, sinó tot allò que prenem amb sucres extres, sinó també el que serien les xutxes, els caramels, galetes, xocolates, El problema és tota aquesta quantitat tan gran que acabem prenent durant tot el dia.
Mm-hmm. Recollia dades d'un informe que exposava que el 12% dels nens catalans, dades reals i actuals, tenen obesitat, el 31% sobrepès, un percentatge que arriba a pujar fins al 51% en els adults pel que fa al sobrepès. Realment són unes dades xocants en una societat com la nostra en què ens ventem, no?, de tenir una dieta mediterrània molt interioritzada.
Sí, però bueno, la dieta mediterrània cada cop la... Tu dius interioritzada i jo penso que cada cop la interioritzem com volem.
Mm-hmm.
Perquè, clar, hem de consumir oli, però vigilem-ne amb l'oli. Però cada cop estem consumint més oli, cada cop fem més fregits. Podem menjar coses a la planxa, però sempre les acabem posant amb la salseta. L'hem modernitzat una miqueta o l'hem variat una miqueta, no? Però jo penso que, sobretot amb el tema de l'obesitat infantil, també té molt a veure el fet de que cada cop els nens es belluguen menys. I que és molt fàcil donar-los, doncs mira, la bossa de patates, i ja sé que no sembla dolç, però té molta quantitat de sucres, una bossa de patates, o un menjar elaborat ja de bosseta. Tot el que vingui en bosseta ja sabem que tindrà una quantitat extra de sucre.
Amb aquestes dades preocupants pel que fa a la població infantil, et preguntaria, realment l'educació s'ha de fer des de casa, però a les escoles també els nens hi passen moltes hores, també els centres educatius són responsables de fer traslladar també aquesta informació i aquesta alerta. No sé si es fa prou treball en aquest sentit a les escoles, Sara.
Personalment, que tinc dues nenes que estan a primària, pues jo penso que sí. Hi ha algunes escoles que fins i tot a l'hora de portar l'esmorzar a classe ja guien una miqueta quin tipus de menjar és convenient. A casa tots sabem que bueno, pues als nens els agrada de tant en quant un suc i els hi donem. Potser no som prou conscients de totes les altres els altres productes que tenen sucre, penso ara en un ketchup, per exemple, o bueno, altres coses que també tenen sucre, però jo penso que on s'hauria de fer molta educació alimentària és a nivell, ara el primer que em ve al cap és la tele. Veuen els anuncis, i tots són anuncis que entren molt pels ulls, de refrescos, tenen curiositat per provar-los, gominoles, de galetes amb extra de xocolates i amb gustos de no sé què. Penso que això aquí és on hauríem de potser començar l'educació alimentària.
Mm-hmm. Avui a l'Info Migdia parlem amb la dietista Sara Justícia a redós d'aquesta notícia que coneixíem la setmana passada, la possibilitat que a partir de l'any que ve a Catalunya s'apliqui un impost específic sobre les begudes ensucrades. Sara, com valores, com veus tu que sigui a través de la butxaca a partir d'un impost que es faci aquesta sacsejada de consciència?
Sí, jo crec, això, com ho has dit molt bé, o sigui, la sacsejada de consciència a través de la butxaca, perquè si no és d'una altra, si no d'una altra manera, tots sabíem que tenien sucre. Potser d'aquesta manera, i ara que ho estem parlant, en aquest cas així ho estem comentant amb tu, i estem parlant-ho per la ràdio, doncs la gent es comença a sensibilitzar amb aquest aspecte. Com s'ha aconseguit poder parlar d'això? Doncs incrementant els impostos. De fet, un cop s'incrementi aquest impost, es calculen que hi haurà uns 30 milions d'euros a l'any recaptats arrel d'augmentar aquest 20% que volen fer. Penso que és molt. Estaria molt bé si el poguessin distribuir no només amb calmar amb disminuir les malalties, perquè clar, la idea que tenen és que si pugem la gent consumirà menys. Jo no crec que sigui gaire realista. Perquè jo penso, mira, no sé, una beguda que valgui 1,50 €, si incrementem aquest 20% d'impostos, que serien 30 cèntims més, jo no crec que això tiri enrere una persona que ja és de prendre'n, que em prengui menys. Però sí que estaria bé ja no només per pal·liar les conseqüències, com l'obesitat i la diabetes, que la càries també volia comentar, també és important que, sobretot amb els nens petits, doncs que hi ha aquesta incidència amb aquestes malalties, amb aquests problemes, sinó amb l'educació alimentària. Perquè, fixa-t'hi, està molt bé perquè d'entrada ja estem parlant. Potser molta gent comença a conscienciar-se i a dir, ostres, més que la butxaca és, bueno, pues aviam que estem menjant, tothom vol menjar sa i tothom vol trobar-se bé.
D'entrada, parar-hi atenció.
Jo crec que és el primer, d'entrada ja han aconseguit això, i que es parli, i que sigui el comentari que fas, doncs mira, quan vas a comprar al mercat, per exemple, o quan te trobes amb algunes mames o amb els amics, ostres, els sucres, o ser conscient, estàs prenent un refresc, ostres, i quant de sucre tinc que estar prenent? Que ens el prendrem igualment, tant és, però ja comencem a ser una miqueta conscients. I jo crec que més d'enfocar els diners, que evidentment... a les malalties, que sí, que són molt importants, sobretot a l'educació alimentària, que seria una manera de tallar-ho o de disminuir-ho d'arrel.
Doncs sempre interessant conèixer l'opinió experta que hi ha al darrere de molts dels titulars que ens trobem a diari a les notícies, als diaris. Avui hem parlat d'aquesta possibilitat d'aquest impost sobre les begudes ensucrades. Ho hem fet amb Sara Justícia, dietista canellenca. Gràcies per col·laborar altra vegada amb Ràdio Calella.
De res, faltaria més.
Fins una altra.